Molt bona tarda, Jordi.
I moltíssimes felicitats perquè m'imagino que renovar amb una de les seleccions millors del panorama mundial ha de ser una alegria.
Doncs sí, perquè la veritat és que ja són gairebé 4 anys els que portem junts i ha sigut molt bonic el tenir un projecte tan ambiciós i el tenir l'oportunitat de fer l'Eurocopa, que crec que això ha sigut un punt molt important de que no... que hem treballat 2 anys molt, molt forts per classificar-nos i no podíem disputar el torneig. Jo crec que ara és molt, molt excitant de poder tenir aquesta fita davant nostra.
Aquest és un argument. En els últims mesos has estat en boca de tothom. T'hem vinculat, dic nosaltres, els periodistes, al Barça, al Madrid, a mitja Premier, i acaba renovant amb Bèlgica. Com és això?
Jo crec que va ser molt important el sentar-me amb el nostre president i d'alguna manera la seva persona, la seva mà dreta, que ha canviat moltíssim el que és el futbol belga a nivell organitzatiu, i estava molt content amb el projecte. I la veritat que avui en dia al futbol no hi trobem continuïtat. Aleshores, també, quan estàs a gust en un lloc i pots seguir creixent, perquè la veritat és que penso que la selecció belga ara vam donar un bon rendiment al Mundial, però hem estat creixent moltíssim els últims 2 anys. La veritat que sembla natural poder seguir, i d'alguna manera també la confiança i la responsabilitat de tenir 2 càrrecs. Una és la de l'entrenador i l'altra del director tècnic de la federació, perquè considerem que podem seguir el treball de voler ajudar la gent jove, que tenim un programa molt important per a aquests jugadors joves que tenen molt talent, però se'ls ha de donar una estructura molt clara, perquè no és fàcil arribar a reemplaçar el Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel, una generació d'or del futbol belga. Aleshores, jo crec que la resposta és molt clara. Ha sigut un projecte molt ambiciós, i jo crec que a vegades el seguir i donar continuïtat doncs està molt bé.
Robert, també és cert que pels seleccionadors, la feina del seleccionador acostuma a tenir horitzons molt llunyans, i en aquest cas les circumstàncies han fet que vingui l'Eurocopa i el Mundial gairebé seguits, en 2 anys seguits. Això ha estat determinant també, de veure els dos grans esdeveniments tan propers?
Sí, ho és, Sònia, perquè com que sempre s'ha dit que el treball d'un entrenador a nivell de club és molt intens i sempre és mirant endavant i sempre tenir el partit. I a nivell de selecció a vegades pots tenir una miqueta de massa tranquil·litat. Sempre és bo perquè pots mirar enrere moltíssim i preparar els jugadors d'una manera molt diferent. Però aquest període és molt, molt diferent, molt, molt intens. A nivell internacional, amb un període d'un any i mig, veurem l'Eurocopa, una Eurocopa que serà un torneig únic, perquè mai passarà més que hi hagi un torneig distribuït en 12 països, i després tenir el Mundial de Qatar, que serà el desembre del 2022. Aleshores, jo crec que aquesta intensitat, també tenint el torneig de la Nations League i jugar els partits classificatoris pel Mundial, jo crec que ens donarà una altra intensitat. Aquesta també és un dels punts positius que feia que aquest projecte fos tan, tan interessant.
Robert, deixa'm que faci una petita amarrada. És evident que estàs compromès amb el projecte belga, però no et vull deixar de preguntar si al gener, arran de la destitució de Valverde, algú del Barça et va trucar i et va fer ballar el cap.
No, perquè ja ho saps, que en aquestes situacions, quan estàs sota contracte, no tens poder de decisió. Això ja ho saps, que el futbol sempre passa que a nivell d'institucions hi pot haver contactes, però no. A nivell personal, quan tens contracte, has d'estar molt, molt centrat al teu treball i esperar que si hi ha algun contacte és a nivell d'institucions, si no va ser així.
Robert, com has viscut aquesta aturada del futbol, l'ajornament de l'Eurocopa, que òbviament et tocava directament, ara el retorn imminent de la competició a Bèlgica, no, però a la resta de competicions, en principi, sí, com a mínim a la Premier, a Itàlia, a la Bundesliga ja ha començat, Espanya en principi començarà.
Sí, ha sigut un període molt, molt difícil i encara ho és. Jo crec que encara tenim que tenir moltíssima responsabilitat, que aquesta pandèmia encara no l'han vençut. I la veritat que ha estat un cas bastant a nivell de la selecció bèlgica. Tot va començar a Xina. Nosaltres tenim jugadors, allí és on vam tenir les primeres notícies que la Lliga no es començaria. Teníem preocupació perquè tenim un jugador que va donar positiu, el Marwan Fellaini. I a partir d'aquí ha sigut una forma de... Cada país ha reaccionat d'una manera diferent. A Itàlia va ser uns moments molt difícils perquè teníem jugadors a la zona més perillosa, que és la ciutat de Bèrgamo i al nord d'Itàlia, on tenim jugadors a l'Atalanta, el Timothy Castany, el Romelu Lukaku, l'Inter de Milà. I la veritat que sí, s'ha viscut amb molta tristor, amb una falta de saber què fer. Situacions noves passen moltíssim al futbol, però jo crec que això és un atac a la humanitat, que no estàvem preparats i tenim que ser... Jo crec que ara ja podem començar a ser una miqueta més positius, tenim que tenir la responsabilitat encara de no deixar que aquest virus pugui créixer més. Però jo crec que el que va passar el cap de setmana a Alemanya ens ha donat una lliçó a tots de que se pot tirar endavant i que es poden fer les coses d'una manera sana i saludable. I jo crec que és bo que l'esport i el futbol pugui tornar, ens dona una miqueta de llum, ens dona una miqueta de vida i ens dona una mica d'esperança a tothom perquè es pugui tornar a una nova normalitat. I serà una nova normalitat, no serà la normalitat que teníem de veure estadis de 70, 80 mil persones, això no serà així i ho hem d'entendre. D'aquesta manera s'obriran d'altres oportunitats a nivell tecnològic, a nivell de seguir els partits i de seguir els teus clubs, però jo crec que va ser molt important que el que va passar a Alemanya va ser molt satisfactori i la reacció ha sigut molt, molt bona.
Interpreto de les teves paraules que potser la Lliga belga s'ha precipitat, deixant-ho per l'any que ve?
No, perquè pensa que totes les lligues a nivell mundial, però més especialment a nivell europeu, tenen uns contractes televisius molt, molt específics. A la Lliga belga hi ha dos competicions dins d'una competició, és la Lliga regular de 30 partits i després tens els play-offs. I el problema era que a nivell de govern no es veia amb molta possibilitat de que els play-offs es poguessin jugar amb la totalitat. Aleshores, era un risc massa gran. El problema d'acabar la Lliga no era tan difícil com en altres competicions, perquè s'havien jugat 29 partits dels 30. Bruges era campió i s'ha donat com a campió. Westland Beveren ha baixat de categoria perquè no podia salvar-se en l'últim partit. I jo crec que ha donat una normalitat i els clubs no tindran conseqüències financeres fortes. El que passa a la Lliga com la Premier League o Itàlia o Espanya és que les repercussions de no acabar la Lliga d'una forma financera serien dràstiques a institucions futbolístiques que tenen més de 100 anys d'existència. Aleshores, jo crec que és una miqueta aquesta balança entre les conseqüències i el que has de fer. Ningú sap el que es pot fer, perquè això és una situació nova i el virus no se sap com controlar-se d'una manera clara. El que sí que sabem és que tothom pot ficar casos previstos del que es podria fer i jo crec que el que està passant ara amb la Lliga a Noruega, ho hem vist a Nova Zelanda i ara a Alemanya, és que cada país ha de trobar la forma d'acabar les competicions de la millor possible manera i d'una manera sana i saludable que es pot fer. Però jo crec que a Bèlgica probablement va ser la solució més bona i es va prendre d'una manera bastant ràpida. Potser sí que a França i als Països Baixos, perquè els governs van prendre una decisió futbolística al basport, potser sí que ara hagués sigut una decisió una miqueta diferent.
Robert, acabo amb una curiositat futbolística, ara que parlaves de la competitivitat. Després de tant de temps aturat, què creus que s'imposarà en aquesta represa? Equips que aconsegueixin una millor posta a punt física o els que tinguin més talent?
Jo crec que els que han pogut trobar una normalitat dins d'aquesta dificultat de poder treballar en equip i estar a la distància. També torno a fer referència al que vaig veure aquest cap de setmana a Alemanya. Jo vaig veure un Borussia Dortmund que inclús jo crec que ha millorat. És un millor equip del que era abans de parar. I és perquè han treballat molt bé, han pogut afectar el missatge al jugador i han fet uns programes individuals que la veritat aquest equip és molt millor ara que era abans de la parada. Aleshores, jo no crec que sigui una cosa física, una cosa tàctica, una cosa de talent, és una cosa de què ha passat durant aquest període. Si a vegades pots conscienciar moltíssim més i portar una claretat de tenir una intenció molt clara per aquestes 6-7 setmanes que hi haurà i tens un equip més competitiu o claretat tàctica o tema físic, jo crec que això dependerà moltíssim i es veurà ràpidament de com aquests equips s'han pogut adaptar i han treballat durant aquest període tan diferent.
Per cert, Robert, permeta'm una simple curiositat, perquè a Madrid estan encantats amb Hazard, que es veu que ha arribat molt fi després d'aquest confinament. No sé si ja has parlat, però suposo que ha hagut de fer esforços, perquè és un jugador que ja saps que té tendència, si no s'entrena, a engreixar-se una mica.
No, però sí, pensa que l'Eden no necessita... És un d'aquests jugadors que ell depèn del
toc
de pilota, de la qualitat tècnica, uh-huh. d'una miqueta de les decisions que pren. No és un jugador que ha d'estar a nivell físic o a nivell del percentatge de grasa corporal. No és així. L'Eden està molt centrat, està amb molta il·lusió, perquè ha sigut un any molt difícil. Amb 8 temporades el Chelsea s'havia perdut 20 partits, o 18 partits, em sembla, i aquest any ja se n'ha perdut més d'aquests 18. O sigui, ha sigut a nivell emocional molt difícil, però ell està molt centrat i jo estava convençut de que arribaria a l'Eurocopa i ara ja veiem que està preparat per tornar al terreny de joc i estem molt contents. I la veritat que quan tens l'Eden fresc, vull dir, és igual que tingui pes o no pes o que estigui bé físicament, és un jugador que marcarà la diferència i portarà molt bon futbol a la Lliga Espanyola.
Doncs Eden Hazard, una superclasse, a mi també m'encanta De Bruyne, dos futbolistes que continuarà tenint a les seves ordres el Robert Martínez, que avui ha renovat com a seleccionador i director esportiu belga i que té trobat un moment per atendre el tot costa. Robert, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Igualment, una abraçada.